Bon dia, ara són es 8.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Benvinguts, gent, a Joan Aguay de Xunga, de Maitín d'Aran, informatiu de casa nostra, que amb Sofia Cabanes i José Badia, de Lluís a Divendres, i que avui vos vol parlar d'arquitectura. Abans, com cada dia, caram, era huellada ara predicció meteorològica, també actualitzarem el boletín de perill de la UEGI entre a condada d'avui entre et boletín, entre et servici, Jordi Gavaldà. I diríem que volem parlar d'arquitectura, però amb que aquests dies en darrer, Sofia Cabanes, parlava d'am Josep Lluís E. Ginovart, catedràtic d'intervenció en patrimoni arquitectònic per a la Universitat Internacional de Catalunya i membre de la Real Acadèmia Europea de Doctors i membre de la Societat Filial d'Història, Patrimoni i Identitat de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Aranesa i d'Estudis Aranesi en la secció d'Història, Patrimoni i Identitat. He tingut un vell conegut de programa. Ja és força ansa que parlàvem d'un estudi de la Universitat Internacional de Catalunya que demostrava que 5 iglesias romàniques de la Val d'Aran, bastides entre segles 11 i 13, se projectaren d'acord amb l'equinoxi solar en tot orientar-se a l'est, d'una entitat que empleguen tècniques heretades de l'època romana. D'un acro de ja una força ans. Avui que recuperam el doctor Lluís Ginovart en aquesta entrevista en ta parlar, com diríem, d'història i de patrimoni. Pramu, que volum número 44 de la Enciclopèdia Història, Patrimoni i Identitat de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana i dedicat al romànic en la Val d'Aran. Hi ha publicació que s'ha dividit en tres volums des que ja n'hauem d'ús de publicar. El primer, presentat a finals de 2024, titulau Arqueometria Romànica Aranesa. El dijous se presentau aquestes setmanes en darrer, a final d'any. Es tracta de romànic de la Val d'Aran en recerca de l'equilibri. Josep Lluís, dits que el romànic aranès ha singularitats pròpies, substitut en usatge des voltes en sistemes d'equilibri basadi més en contrapesi i compressió que no pas en càlculs matemàtics moderns, com es pot comprovar en Santa Maria d'Arties. Els estudis recents, que s'han anat amb tecnologia 3D i amb anàlisi estructural també, han permetut comprendre millor aquestes construccions i plaçar l'arquitectura aranesa a l'agents de debat científic internacional. Avui aquest debat, que no serà debat, que serà més conversa, que l'oportam en tal programa, com a diríem amb aquesta entrevista, que li és la nostra companya Sofia Cabanes. En acabar, que escoltarem un senyor de música, sabrem també quines són les AES que ja són actualitat a aquesta hora de Maitín, també rebrem baram en motor aviat que cercam aquesta setmana de la manga de Xavi Gutiérrez. Era agenda que imitarà el punt final d'aquesta nova edició de Maitín d'Aran, que ara comença. I quin temps que cau demorar entrar a la jornada d'avui era resposta que m'ho la porta Enric Agut.
Repassa les mínimes de la Vall d'Aran, valors de 2 graus de mínima a Viella, 3 a Bussós, 4 a Arties i ben fredes a alta muntanya. S'asseu ha marcat una mínima de 8 sota 0 a la cota 2.228 i al cap de Baqueira gairebé 2.500, 9 negatius. També a destacar el vent, un vent que ha arribat al cap de Caire als 130 km per hora, es diu ràpid. És la punta més intensa, perquè si anem a altres zones de muntanya, el vent no està tan fort. La Redon, un cop de 79 km per hora, i Viella, un vent més modest, la ratxa màxima 39, i Arties, una mica més amunt, una ratxa màxima de 62. Bé, el dia ha de quedar ennuvolat, estones d'alguna clariana, pot caure alguna roïna, alguna precipitació, amb una cota de nuca d'anar pujant als 1.700 metres. A la tarda podrien tenir alguna clariana més, el vent clarament a la baixa, la temperatura màxima avui situada al voltant dels 6, 7, 8 graus a la majoria de poblacions, i demà dimecres La temperatura mínima baixarà, una mica més de fred, i ella podria marcar una mínima de 0 graus i la màxima podria ser el doble. Demà la màxima podria arribar als 14 o 15 graus a Viella. Un dia tranquil, sol, amb alguns núvols.
Gràcies, Enric. I ara, que vam entrar al centre de la UEG d'Hidre Val d'Aran, a una web maue, a compte de la UE, a Jordi Gavaldà, entra a actualitzar el boletín de perill de la UEG entra d'aquesta jornada. Bon dia, Jordi.
Hola, força, bon dia. D'en primers dia de menjada, tant perill fort 4, tant nevades intenses, i fort vent, que ha provocat plaques granes a cotes nautes, perill de la UEG, se suavitza en senyau, més encara hauem de parlar de plaques de vent que són força inestables. A cotes nautes, per decisió des de 2.200 metres, les plaques s'han format des d'arrer i dies, i encara pendent ser, també en fort del nord, se mantien inestables i se poden trencar tan el pas d'un sol esquiador. Cau vigilar si es porta amb força prudència per cotes nautes. Aquestes plaques poden estar de dimensions mitjanes i a dir que ens poden caperar tan facilitat. També en cotes mitjanes i baixes, adelar que la temperatura ha anat baixant, encara podem trepar activitat de neu humida a cotes baixes i també activitat d'esgrislaments basaus. La càrrega de neu i grana, la humitat se mantindrà pendent tota la jornada i acroarà també que aquelles plaques d'un se puguin trencar i substituir en els llocs més favorables com a vessants molt arribents, herbosis sense rugositat. Per tant, encara avui i aquests dies ens calerà vigilar tant aquelles plaques de vent que ens traparan macotes nautes, s'hagi d'evitar-les perquè podien provocar accidents. I a croi tot, demorem que passegats un bon dia i iniciar bé la setmana. Adixats.
Gràcies, Jordi. Te demorava l'una d'aquesta setmana d'haver actualització a diadera d'aquest boletín de perill de la UEG. Cal dir que si voleu compartir les vostres observacions de neu i la UEG, que podeu descarregar-vos i aplicació que hi ha a vostra disposició, que hi ha floc i contribuir a tau a premanir el mapa de condicions disponible en Android i Apple. Temperatures han pujat lleugerament respecte als mínimes des que mos parlava Enric Agut. Hauem mancat de Baqueira 7 de just de 0, 5 en negatius en Lac Redunga, 6 de negatius en Saseu Bancat de Port de la Bonaigua, en Pla de Beret. A aquesta hora hi ha un grat de just de 0. Si parlem de poblacions, cauem en part de Naut Aran 3 grats positius en Bagerg, en Salardú, en Migerana 5 grats en Garòs i en Viella, i 4 grats en Baix Aran en Bussós. En Ribagorça, en Grat, en Pont de Suert, 5 de positius en Sort, en Pallars Sobirà, 11 en Lleida, en Au, Kenan, en Barcelona, en Observatori Fabra, 12 en la zona universitària, en Au també, grats, hagués mai tinc, en Tolosa. I ara, com diríem, quan passen 8 minutes des 8 de Maitín, que parlam d'arquitectura. Sofia Cabanes parla d'ama Josep Lluís E. Ginovar.
Avui vos parlam d'història i de patrimoni, premo aquest volum 44 de la Enciclopèdia Història, Patrimoni i Identitat de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, i dedicat a romànic en la Val d'Aran. Se divideix en 3 volums, dels quals ja n'hauem dus de publicadi. El primer, presentat a finals de 2024, ei Arqueometria Romànica Aranesa. Et dusau se presentaue just ara uns dies, se tracte de et romànic de la Val d'Aran, era recerca de l'equilibri. T'ha parlat d'aquests dos treballs, avui mos visiten els nostres estudis, un dels seus autors. Se tracta de Josep Lluís E. Ginovar, catedràtic d'intervenció en el patrimoni arquitectònic per a Universitat Internacional de Catalunya i també membre de la Real Acadèmia Europea de Doctors i membre de l'Institut d'Estudis Aranesi en la secció d'Història, Patrimoni i Identitat. Bon dia, Josep.
Bon dia, bon dia.
Guilleu, meritaria la pena de començar pel principi, perquè vostè és de Tortosa, de les Terres de l'Ebre, més a la longa història, no?, de relació amb la Val d'Aran. Com comença aquesta relació?
Pues, ui, això és difícil. Bonic. Mira, el meu pare va fer la mili aquí l'any 47, quan l'escola d'esquí que estava a la Molina es va passar aquí a la Vall d'Aran. I mon pare era un enamorat de la Vall d'Aran. De petit veníem aquí en les passades per anar a Lourdes i això, no? I fa 30 anys, l'atracció de la muntanya i de la neu, la família, hem estat aquí habitualment tots els hiverns. Els meus fills s'han fet grans aquí. I com a catedràtic i professor universitari, a part d'arquitecte, que és la feina més essencial, havíem notat moltíssimes coses interessantíssimes aquí. De fet, a partir del 2012 creem tot un equip de recerca que estem al 26, fa 13 o 14 anys que estem treballant. I, coses curioses, el meu bon amic, el Ferran Peus, dic, Ferran, tenim de fer alguna cosa aquí. I Ferran diu, contacta't Elisa Ros. Elisa Ros, en aquell moment, estava al Departament de Cultura del Consell, el Jep de Montoya, que també està a l'acadèmia, molt il·lusionats, mossèn Pere també, i allí vam començar. Primer, una cosa que crec que és molt interessant és portar gent a la vall de molts de països. Jo crec que han portat alumnes, jo diria, probablement de 40 o 50 països diferents. I jo crec que devem estar ja quasi al miler d'estudiants que entre primer a la Universitat Rovira i Virgili i després a la Universitat Internacional de Catalunya, que són més estrangers, han passat per la vall. I tots se'n van d'un record realment increïble. O sigui, aquest petit país territorial és tan gran culturalment, primer, evidentment, per la seva llengua. O sigui, quan tu li vas... Nosaltres, casos a la universitat, ara tothom parla anglès, no? Pues ells no entenen com 25.000 persones estan defensant d'una manera tan interessant la llengua. I, en segon lloc, sense cap mena de dubtes, jo crec que després de la llengua, el símbol d'identitat més important que en les cultures és l'arquitectura. I en aquest dia, i aquí, hi ha coses realment extraordinàries.
Avui parlam d'aquests dos llibres, Arqueometria romànica-aranesa, Romànic de la Val d'Aran, era recerca de l'equilibri, Neviera en un futur no molt llunyan intresau, més com li arribarà prepausa de l'Acadèmia Aranesa entà aquests treballs?
Quan se crea l'acadèmia, la secció especialment d'Història, Patrimoni i Identitat, vam buscar una sèrie d'especialistes i com nosaltres treballàvem en aquell moment... Havíem fet ja dues versions d'universitat d'estiu aquí, a la Vall d'Aran, no sé si va ser el 2014 o el 2015, van donar títols en aranès, en occità, firmats, i estàvem dins d'aquest món, en altres acadèmics d'altres universitats, després vam fer la famosa exposició a Sant Joan, també es va fer una universitat, en la Universitat de Navarra, la Universitat Internacional de Catalunya, la Rovira de Virgili, i per tant, tot això que estem fent és fruit de moltes treballs en un equip molt gran. O sigui, jo sóc incapaç de fer això sense un equip realment... Penseu que la brigada del Consell es va ajudar a traure els bancs de les iglesies per a poder escanejar en escàner làser, que ara és una cosa ja és més normal, però el 2015 eren coses realment punteres al món de poder fer tot això.
De amassada amb vostè, que no acabem anomenat al principi, signe com a coautora d'aquest treball, Gràcia sí. Illa, Cinta Lluís Eteruel.
Cinta Lluís és tortosina, com jo, va dependre esquiar aquí, va vindre a totes les sessions dels estius, es va doctorar i està ara, està de vicedegana a l'Escola d'Arquitectura, on jo vaig ser director, i és realment també una apassionada de la vall, sobretot per la sorpresa, per la capacitat d'exemplar que té aquesta arquitectura feta pels aranesos. O sigui, aquí probablement al començament hi ha una certa influència seguríssima italiana, a Vilamòs està, però després hi ha un llenguatge propi i una manera de construir molt pròpia dels aranesos que treballen en una mica el llibre que han presentat ara, una mica en el sentit comú. O sigui, un edifici és difícil d'entendre i resumir-ho, però el que han fet els alanesos és entendre el que avui en dia està de moda. Simplifico. O sigui, calcular una catedral gòtica és impossible. Podem simular, o sigui, podem calcular estructures de formigó, podem calcular estructures de ferro, perquè són materials continuos, però una cosa com aquestes iglesias és molt difícil de calcular. Llavors, com s'equilibren? S'equilibren per pes. O sigui, Arties hi ha més contraforts pràcticament que les parets inicials, perquè això se'ls va obrir d'una manera brutal. Però tant els alanesos han tingut aquest criteri, que és el que ara estem treballant molt més que la ciència determinista de la resistència a materials del segle XIX. O sigui, hem de tornar al sentit comú. El càlcul matemàtic va molt bé, però la comprensió de com funcionen els equilibris és importantíssima, i aquí jo penso que els aranesos han tingut fracassos, o sigui, han caigut, o sigui, Bajar que ha caigut entre dos, com a mínim dos vegades, o el van desmuntar. Garós, però Garós no és romànica, que no toca, però hi ha hagut coses, coses. El campanar, per exemple, però això no creiem que fos un problema del campanar de Bossòs, si s'hi fixen bé, tot el que dona a la part de la plaça hi ha finestres tancades, va caure, es va tallar. Es va tallar com si fos una llesca i va caure una part del campanar. Per tant, aquí han tingut problemes, les exigències normals d'això. I llavors, això és molt pedagògic, puc explicar als estudiants. O sigui, una fórmula matemàtica a vegades és complexa, però com veus, mira, dius, esta pedra per què ha fissurat? Pues mira, perquè baix ha perdut el morter i ha girat, no? I és un exemple molt bonic. Cada any fem una de les assignatures optatives i pugem a la valla aquells de prenguen.
Començam per aquest primer llibre, Geometria romànica aranesa. Per a gent que no hem coneixedors de la matèria, què era arqueometria?
Bueno, arqueometria és un terme modern que van descobrir més els arqueòlegs. Per a que entenguin, és com orientem les coses. O sigui, abans de construir, algú decideix com fiquem, d'aquí, d'allà. I que és molt curiós. És molt curiós perquè la Vall d'Aran és un lloc que, al tindre muntanyes, no pots visualitzar mai l'est com a tal. Quan el sol ens arriba, sobretot més o menys pel port de la Bonaigua, per entendre-vos, per aquella zona, el sol està alt. Per exemple, a Sant Carles la Ràpita.
Sí.
A Sant Carles la Ràpita, el dia de l'equinoci de primavera, vas a la vora del mar i on surt el sol és l'est. És exactament l'est. I al setembre passa el mateix, però aquí és impossible. Llavors, els tractats de litúrgics diuen que les iglesias se tenien que orientar d'est a oest. Bueno, aquí n'hi ha de diversos tipus, però sí que hem trobat especialment quatre que estan traçades exactament d'est a oest. Per tant,
quines aïrines avui hem de calcular exactament?
Bueno, tenien que saber la tècnica més avançada i conservada en molts pocs còdexs. O sigui, aquí al segle XI hi havia almenys quatre iglesias estan perfectament traçades. Altres estan orientades més o menys a quan el sol se veu a la primavera, que canvia molt, molt. O sigui, per exemple, el Semblai de l'Est està orientat a l'equinoci per quan veuen el sol. No està ficada d'est, sin embargo, Arties està clavada d'est a oest. Vull dir, són coses d'aquestes. Llavors, això és molt interessant. És molt interessant perquè demostra que aquí hi havia una cultura molt avançada. Té que ser una cultura eclesiàstica, probablement vinculada, diria, diria jo, a Comins, però que a Ripoll hem trobat, bueno, hi ha un còdex on també explica això, o sigui, que en aquest territori el pensament clàssic de sobretot de la geometria derivada de l'agricultura romana s'ha conservat en aquests territoris.
Et romànic, sí, arribé que de forma diferent de com arribé que a l'altre costat, a Catalunya?
Bueno, té singularitats pròpies. Un dels problemes del romànic, o sigui, anem aquí per a la gent que mos pot escoltar, les primeres construccions, diguéssim, cristianes, imiten el que es deia la Basílica Romana. La Basílica Romana era un edifici on s'administrava, on tenien el catastre, on tenien on administrava injustícia, m'entén? I eren estructures molt simples fetes en cobertes de fusta.
Sí.
Aquestes cobertes de fusta han tingut molts de problemes. O sigui, les primeres esglésies que es fan a Roma, a partir de l'edicte de Constantí, es fan en aquesta estructura, en estructures de fusta. Al Vaticà, a la Reforma, quan les van tirar, a Sant Pau Extramuros es va cremar al segle XIX, però, per exemple, encara es conserven les de Sant Joan de Letrán. Damunt de les bòvedes encara existeixen, o sigui, fa 2.000 anys, però era dèbil. Llavors, al nord d'Itàlia, a la zona de Lombardia, van dir, escolta, si queréis, mos se cremen. Què fem? Sí. Voltes. I les voltes són les que tenim aquí. Hi ha una diferència fonamental entre la Vall d'Aran, on hi ha voltes, avui són armadures de fusta, o sigui, són grans peces de fusta, allò és dèbil per a cremar-se, però, sin embargo, les voltes tenen molt d'empuje, s'obrin i es deformen molt, que és el que passa aquí. Ah. Llavors, són resistents al foc, però el seu equilibri és molt més complex, perquè l'altre baixa verticalment. O sigui, és, hi ha diferències.
De ho he llegit en aquests llibres, vostè s'ha fixat molt de mer exemple de Santa Maria d'Arties, no? Per a complexitat, imagini, per a estructura, per a recerca de l'equilibri que ne parle en Dijau Volum, dilleu-hi el exemple, no?, que camasse totes aquestes característiques.
Sí, sí, bueno, Santa Maria és un cas, no, si mos pregunten exactament com s'aguanta, no ho sabem, és la realitat. Uh-huh. Vam llegir una tesi doctoral allí, i algú va preguntar, pues no sabem, o sigui, realment. El que sabem és que quan van fer els contraforts ho van fer molt ben fet aquella gent. Tal vegada les tecnologies que tenim avui en dia, que ens donen càlculs numèrics i això, les hem de tindre molt, molt en reserva i fer molt més cas probablement en aquestes coses. Santa Maria està orientada perfectament d'est a oest, quan surt el sol ja les queda molt, molt més a l'esquerra, i realment el que és realment sorprenent és que uns pilars que tenen algo més de 3 metres els desplaçen a la part d'altes piles arriben a més de 30 centímetres. Se produeix un fenomen que és molt curiós. O sigui, una bòveda és com una cullera ficada al revés.
Sí.
Però si fiques la cullera normal, una bòveda no es pot aguantar. Pues a Santa Maria d'Arties hi ha bòvedes, nosaltres diem bòvedes funiculars. O sigui, estan al revés de les pressions que tenen els sistemes d'equilibri de compressió que arriben a tindre la cullera. O sigui, la bòveda és com una cullera. Això és realment interessantíssim. De fet, el que ha teoritzat més tota aquesta teoria d'obra fàbrica, especialment després de la Segona Guerra Mundial, on se van donar compte que bueno, no són partits especialment també d'Anglaterra, el comportament estructural d'aquests edificis, que és Jacques Heyman. Heyman diu que a partir del 8-9% els edificis cauen.
Imagina.
I aquí tenim, bon dia, ja li vam ensenyar. Jacques, està vostè cerca del 30%. Com és? No pot... Bueno, pues és un sistema, evidentment, si no tinguessin alguns elements que ja han ficat allí, sobretot els grans contraforts, pues això no...
Dilleu, també la tecnologia actual, si se volés reproduir Santa Maria d'Arties tal com a ell ara, no m'engessaríem, no?
Bueno, Bueno, si fos el meu, has caigut, saps? Ara han tret un contrafort a la punta i han sortit fissures. Si nosaltres tenim un llit d'aigua, si tu t'assentes damunt, les condicions d'equilibri canvien. Clar. I si t'aixeques, també canvia.
Clar.
O sigui, l'obra, en realitat, és un sistema d'equilibri. És normal que si canvies una posició d'equilibri, passen aquestes coses. Vull dir, estem parlant dins de la normalitat. El que passa és que hi ha que controlar molt després l'evolució que t'hi ha. Bé, perquè surt una fissura i no passa res, però ves a saber el que pot arribar a passar. No és el cas, però és curiós, no? Uh-huh. O sigui, ells no treballen en resistència a materials, sinó que treballen en contrapesos. És el que feien la gent, perquè han fet la vall, vull dir, ho han fet durant 800 anys. I el que passa és que alguns pobres van col·lapsar, tal vegada, a la millor per terratèmols, llamps.
Clar.
No crec que foren per sobrecargues de neu, perquè encara és molt curiós, pendent dels cobertes. Hi ha una coberta que és intacta, que és la Sant Miqueu de Vilamòs, que on la pendent té molt poca pendent. O sigui, les construccions que fem ara, fem una pendent per poder fer més pisos. Però abans les cobertes eren molt més planes, per tant no crec que fossin condicions especialment de neu, no? O sigui, per alguns terratrèmols del 14, llamps, o sigui, no fa molts anys, un llamp que va caure a Viella, va espatllar la coberta. O sigui, estos agents...
Saber l'orografia, no? El terreny condiciona totalment a l'hora de bastir.
I tant. O sigui, per exemple, és molt bonic perquè el campanar de Salardú, totes les parets no són iguals, les que donen a nord són més gruixudes al campanar. Uh-huh. O sigui, això si no m'hi deixes molt bé, en elements de precisió, o sigui, penses que a més tots els muros són iguals.
Sí.
Però, els muros no són iguals. Per exemple, Arties fa com a perspectiva. O sigui, los arts que hi ha, diguéssim, al puesto que està lo cor, estan molt més separats que els del centre. O sigui, a la Seu d'Urgell, la catedral, fan... Això que és tan simple, hi ha una complexitat estructural brutal. Perquè si fas... Primer, no hi ha cap part de mig punt a la Vall d'Aran. O sigui, això que vos diuen que el romànic és de medio punto a la Vall d'Aran, el que tenim dibuixat, i bueno, tal com estan ara, els edificis no n'hi ha cap. Són bòvedes rebaixades, el qual vol dir que campenyen molt més. Que els empujes són perpendiculars, que expliquem a totes les escoles i tots els llibres, que són perpendiculars als arts, falso. Bueno, aquí estan desviats, això sí que ho hem estudiat, no? Per tant, aquestes condicions, ho hem estudiat perquè la tecnologia ens ha donat per poder fer els aixecaments en tres dimensions i en làser per poder calcular amb molta precisió els pesos, superfícies i aquestes coses, no? Per tant, estem realment a un món fantàstic, o sigui, i la labor docent que ha comportat això als nostres alumnes, pues jo crec que és interessant.
Uh-huh. Expliquen en aquest treball la recerca de l'equilibri en pròleg del llibre, que hi ha un treball de síntesi de diverses investigacions realitzades en la Vall d'Aran. De quines zones veuen Josep Lluís i Cinta Lluís ara a hora d'aquests treballs?
Bueno, aviam... tot això... la historiografia ha passat, per la Vall d'Aran. Va vindre Viollet-le-Duc, que és el gran arquitecte i historiador del segle XIX. Va estar a Bossòst, perquè a ell li agradava molt la muntanya, va dibuixar la muntanya, va anar a dibuixar a Bossòst. I clar, era absolutament desconegut Bossòst al món de l'arquitectura. I l'introduixen en seguida, o sigui, l'arquitectura aranesa. I ells se fixen molt més. No arriben a dalt, arriben a estar a Vitrent. O sigui, els primers tractors, el que diu pugen primers francesos de Betren no passen. Després ve venen tots els grans, ve Domènec i Muntaner, els seus alumnes.
Sí.
No sé, el que he fet ja durat 12 anys. Aquesta gent ho feien
un
dia. Va vindre Puig i Cadafalch. Mm-hmm. Puig i Cadafalch sé dibuixar 4 o 5 iglesias en 24 hores. Nosaltres per dibuixar una església en l'Àsia estem setmanes. Aquella gent tenia una pràctica i un coneixement de l'arquitectura que perquè era la que s'utilitzava. Ells construïen iglesias, avui en dia és molt difícil construir aquest tipus i això és com a molt interessant. Dit això, han passat aquesta gent i s'estem plantejant pues una difusió internacional. Realment, jo crec que aquí, no sé, un resumen, pues hi ha més de 40 o 50 articles d'alt impacte. Hem estat, per exemple, al Queen's College de Cambridge parlant de l'orientació de la Vall d'Aran, del teorema. Un bon amic que té un restaurant i una nit explicant coses vam desenvolupar el que diem teorema del llac. És un teorema que i gràcies a Arties, no?, on les bòvedes antifuniculars els hem donat una formulació matemàtica a través d'unes integrals. O sigui, i això és el que jo crec que estem en un moment dolç de la investigació.
També han aplicat la tecnologia, vostès no he prou coneixements de lleu, que hi ha tecnologia làser, com han net aquesta espècie de radiografies que també se poden observar en aquests llibres?
Bueno, això insisteixo, això es van fer al 14 o 15, eren en aquell moment la tecnologia ha avançat moltíssim, però en aquell moment sí que eren punteres.
Uh-huh.
I és com una màquina, per a que entenguis, una màquina que va tirant punts i quan rebota en funció de la longitud d'onda pues situa estos elements al punt. Clar, quan nosaltres dibuixem una iglesia abans, o sigui, el Puig i Cadafalch o Domènec Muntaner, pues van dir agarrar 800 punts com a màxim d'una iglesia. Ara sí. Tenim, de cada iglesia pues tenim 70 o 80 o 90 milions de punts.
Déu-n'hi-do.
Clar, al final, quin tries, no? Perquè no és complex. Llavors, hem de fer seccions molt petites, molt juntes, per a poder determinar en una determinada secció com se deforma. Les parets no són rectes. No n'hi ha cap. Aquesta paret que és recta, si la féssim en làser, veríem
que hi ha
diferències mil·limètriques. Bueno, de menys d'un mil·límetre, que és molt pla, això. Però això, l'aportació d'aquesta tecnologia ha ajudat a desenvolupar part de la comprensió estructural d'aquestos edificis, que és el que ens interessa. Havíem perdut, o sigui, hi ha molt poques escoles al món que s'hagin fixat. Espanya és puntera en algunes escoles. Madrid, quan vaig estar director de departament a la Rovira i Virgili, també van fer una escola molt especialitzada en aquests temes de mecànica de fàbrica, perquè realment no podem entendre aquests edificis només calculant. És absurd, perquè el que calculem
No reflecteix,
o sigui, no sabem què hi ha dins de les voltes. O sigui, hem analitzat moltes parets, és que no n'hi ha cap que sigui igual. O sigui, qualsevol de les esglésies, la façana nord, si anem a Sant Artur, la façana nord és de mamposteria, i si embargo la que dona a cara està, és mamposteria tallada, l'altra és d'una pedra mortera.
Era metodologia, s'adaptava a la circumstància concreta, sí, no? Sí. De l'eu cada paret.
Sí. Això és l'interessant. Mm-hmm. O sigui, ja que és el tercer, bueno, que ja està fet, però l'estem corregint. El tercer, el que intentem és ficar d'una manera, tal vegada aquests dos primers són per a una lectura molt més precisa i tal vegada especialistes, encara que hi ha trossos que es poden, sobretot les conclusions, que són molt elementals. Però sí que estem fent una revisió de com s'ha construït el romànic, el romànic, com són els fonaments, veus els fonaments? I a part d'orientar-les ben orientades, els disposen on tenen la menys capacitat de primer d'excavar i aprofitar moltes vegades la pedra.
Ja.
O sigui, si vas a Vilamós, per exemple, la façana que dona sobre la vall, es veuen perfectament com aprofiten, nivellen allò per estalvar-se, no? És realment una manera d'uns mitjans molt, molt, molt primaris. Hi ha calç, a Vilamós, per exemple, hi ha calç que ajuda a aglutinar, però el transport era complicadíssim. O sigui, ara imaginem-vos com se vol. Sant Joan al costat d'Artís, puja allà dalt. És que encara puges avui a la sentera aquella. És molt bonic perquè allà aprofiten. L'altar està més alt i la part, o sigui, el Santoro està una mica aprofitant la muntanya i els de baix estan més baix. Aquesta capacitat de poder aprofitar el que hi ha és realment increïble. I, bueno, el que és més interessant és, en el cas de les iglesias, el respecte que han tingut els aranesos en tot el que ha passat. O sigui, el reaprofitament d'elements tardoromans és fundamental. O sigui, tenim bastantes... hi ha altres motius, làpies funeràries, però si anem, per exemple, a Vilac... A Vilac, allí hi ha hagut una iglesia preromànica...
100%, no?
És que però no les tiren. Les tornen a ficar com a símbol del que ha passat. Uh-huh. És com un símbol de respecte. Jo crec que compleix les dues condicions. El pràctic de no tindre que agarrar una pedra i tallar-la, ficar-la, i també de simbòlic. De respecte als que ha passat. Però això no només va passar quan van fer les iglesias romàniques. En el cas de Vilac, quan fan la reforma de començament del segle XIX i fan el cimbori, aprofiten molts elements d'escultures anteriors, encara que eren romàniques, o les últimes datacions, per a fer els altars del costat. O sigui, aquest sentit que avui en diem comú, perquè s'ha perdut. Aquí ha estat sempre.
Quan era aquest 3 a treball? Perquè comentes que ja hi en fase de correcció.
Sí, jo crec que l'any que ve, si no vol...
En la presentació de l'acadèmia, no?
Sí,
ja l'haurem...
Ja hem fet, sí. Però, bueno, estem també preparant altres coses. O sigui, no tota la part d'investigació l'hem dedicat a la Vall d'Aran, però sí que estem fent coses... estem preparant dues o tres publicacions de revistes de coses que han anat millorant. Encara estem trobant, m'entens? O sigui, tenim moltíssima informació sobre unes bones bases per poder treballar.
Hem de parlar de conclusions de tot aquest treball en conjunt. Què aporten aquest treball al coneixement que hem ara mateix del romànic aranès?
Pues després de més de 12 o 13 anys, el que aporta és... la pregunta que ens han fet, quins són els símbols d'identitat que té l'arquitectura aranesa que no tenen altres llocs?
Uh-huh.
I es concluïm en tres, una mica són aquests tres. Primer, la sorpresa que per orientar les iglesias, que no són els arquitectes o els treballadors, això ho té que fer el clergue de la parròquia, és sorprenent. En Bullí no hi ha cap iglesia orientada a això. Estan orientades al puesto que vuelen lo sol a la primavera.
Sí.
O sigui, això és una diferència fundamental. O sigui, i estem relativament prop.
Sí.
Constructivament, allí, construint estretes, aquí construeixen en voltes. O sigui, la búsqueda de l'equilibri de construir en voltes i tot el que comporta perquè no es crema, comporta uns sistemes estructurals molt més complexes, però molt, que és la segona característica. I després, el no fer malbé res, el reaprofitar tot el que han tingut de pedres dels edificis anteriors. I això crec també és una característica. Hi ha altres iglesias a Espanya que també lo reaprofiten. El que es diu espòlia, el que avui en dia tècnicament es diu espòlia, hi ha altres iglesias. Però la síntesi d'aquests tres factors serien una mica... És compartit en algun romànic molt antic entre els límits del mossàrab i el romànic a tres llocs d'Espanya especialment, però sí que serien Algun dia es plantejava, bueno, Boí és patrimoni de la humanitat.
A Croli anava a demanar jo ara mateix. Boí i patrimoni de la humanitat. Per tota croc que acaba de nomentar, a Val d'Aran també meritaria.
I tant, i tant. Aquí hi ha 42 iglesies. 42, en peu. En una superfície la densitat, o sigui, si diguéssim la densitat per territori d'aquestes iglesies, o sigui, hi ha són patrimonis diferents, allí s'ha valorat molt les pintures, però si no els hi queda cap allí, estan els museus a Barcelona. No. Aquí també tenim peces que estan als Estats Units, a la vall, no? Però evidentment que això, l'altra cosa són els interessos que altres, però com a mèrit de que això a un país que hagi defensat com ha defensat la seva llengua i ha defensat la seva arquitectura és una característica molt especial i especialment dura en un país com aquest que ha estat tancat. Vostè que és de Sant Carlos, allò ha estat obert al món. Allí han passat tots. Aquí també, però està més tancat. Realment, la defensa dels seus símbols d'identitat són molt, molt, molt interessants.
Doncs és agüem aguita aquesta interessantíssima conversa sobre aquest dos treballs, arqueometria romànica aranesa, et romànic de la Val d'Aran, era recerca de l'equilibri. No sabis si hauem títol ja de tresau treball o estem, encara...
Estem una mica...
debatent, no? Encara no...
Sí, però ja que agraï molt, bueno, els traductors, no? Jo crec que tinc molt de mèrit el traductor. I bueno... perquè realment el Miquel Salagàs
s'hi ha implicat, no?
Bueno, clar, és que arqueometria no, o sigui, hi ha paraules que apareixen aquí que bueno, dic, bueno, ara ja tenim diccionari, però clar, és una labor,
la terminologia i no és fàcil, clar.
Claro, hi havia coses molt molt, molt concretes que és difícil una apel·lació correcta.
Doncs Josep Lluís Ginovar, l'ho demoram, a la veig t'ha parlat d'aquest tresau de treball que segurament ja serà en els darrers dies d'aquest 2026. Nosaltres demoraram a que Jessica l'invitaram com a tostem t'ha parlat. Força gràcies, bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Et maitim d'Aran.
Sabio pas comment era mon mal, c'est après est-ce qu'on dû s'habiller plus sûr qu'elle est normale ouais et c'est vrai que les aigus que l'amour est le traducteur à de s'habituer voilà il s'est prêté beaucoup à dire que c'est ça bien voilà il change jamais tu ouais maman est si qu'elle
passat de parlar d'et romànic de la construcció de les esglésies d'en Josep Lluís Ginovart a escutar el darrer tema publicat per Rodin Kaufman, un tema que porta per títol Blucas Pupas i que Jessi et tot just hagués passat dissabte 14 de Ereue. 15 minutes en tas nou de Maiting, d'Auri Mara i a Llestra d'hora en ta coneixes a es, que ja són notícia. E començant amb el guec que hi ha hagut en Manlleu, en Osona, on han morit 5 jueni. El guec se declarava passades les 9 de Txen i trastero de teta de la part nauta d'un bloc de 5 pis i 5 jueni i més de moreren herits de caràcter lleuger. Els Mossos investiguen ara les causes de l'incendi per què no se poderen escapar des lames. Tot indica que els gujats hagin a servir aquest espai com a espai de trobada. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 3 dies de dol i ha convocat una minuta de silenci i hagués ser davant de l'Ajuntament. El president Salvador Illa ha expressat a primera hora de Maiting el dol per aquesta tragèdia. Va aventar en Manlleu, Natia Dell.
L'incendi ha passat en un traster del sisè pis que no està habilitat per viure i, segons hem pogut comprovar, a l'exterior aparent normalitat, alguns veïns del bloc Montseny ja marxen cap a treballar perquè van poder tornar a l'edifici al cap d'una estona d'extingir-se les flames. La porta del carrer, oberta de bat a bat, hem pogut entrar i pujar fins al sisè pis, on hi ha una cinta de la policia que impedeix ja el pas. Encara fa molta olor de cremat. Les 5 víctimes serien joves a adolescents, han confirmat els Mossos, i alguns d'ells menors. No vivien a l'edifici, segons han explicat aquesta emissora alguns veïns.
Ahí era un chicos pequeños, un chicas pequeñas, no sé cómo terminar. Fuego. Sí, fumar.
Els Mossos investiguen les causes del sinistre i estem pendents que es faci la identificació de les víctimes mortals. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial. La consellera d'Interior es va desplaçar fins aquí ahir la nit i s'ha habilitat, mentrestant, el Centre Cívic Frederica Montseny per a l'atenció psicològica dels familiars.
Hagués Maitinga que tornarem a veure president Salvador Illa entestant era amassada de Consell Executiu de cada dimarts al l'endemà de tornar a treball d'en pis d'un mes de baixa. Illa descarta sometre-se a qüestió de confiança com a li de manera oposició i també e canvis en govern. Albert Prat.
El president es retrobarà amb els consellers a la sala Tàpies del Palau després de 4 dimarts absent, un mes sencer, amb la crisi de Rodalies pel mig, que el govern no ha pogut avançar tan ràpid com volia la negociació dels pressupostos.
Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que cal fer i avui us dic, de nou, que ho farem.
Però per fer tot això, per millorar els serveis públics i les infraestructures, Salvador Illa necessita més que mai uns pressupostos i se li esgota el temps si els vol aprovar al Parlament, tal com havia promès abans de l'abril. De moment, Illa evita ensenyar les cartes per desbloquejar aquesta negociació, però el que no contempla, almenys per ara, és sotmetre's a una qüestió de confiança i fer canvis al govern.
Dempús de força amassades en longues negociacions, aquest Consell de Ministres aprovarà l'augment de salari mínim interprofessional en 15.221 euros al mes en 14 pagues i un increment firmat pel govern espanyol i sindicats de que s'ha despenjat un viatge més era patronal espanyola a Madrid, Àngels Lafuente.
L'increment del salari mínim s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest any i beneficiarà prop de 2,5 milions de treballadors que veuran com cada mes tenen 37 euros més a la nòmina. Un acord que té la firma de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també dels sindicats, però no de la COE, que per sisè any consecutiu es deslliga del pacte. I Pedro Sánchez ha carregat contra la patronal.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? Y creo que su ausencia también dice mucho. Que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posible gracias al trabajo diario también de millones de personas.
El nou salari mínim arribarà als 1.221 euros bruts mensuals per 14 pagues i no tributarà en l'IRPF.
PP i Vox votaran avui a Massa en Congrés a favor de la llei entre prohibir el burca ni cap en els espais públics. Els de Feijóo anem pas més ara extrema dreta, encantar extrema dreta, entartany et son suport i conservar els governs d'Extremadura i Aragón. Junts no és clarís què votarà Madrid, Paula Brujats.
El PP multiplica els gestos cap a Vox i avui demostraran sintonia al Congrés en contra del burca i el niqab, però evidenciaran un xoc pel feminisme que defensa cada partit. En les últimes hores, polèmica per les paraules de la líder del PP extremeny, que sacrificava el perfil més moderat per intentar seduir l'extrema dreta.
El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox.
Però Vox li reclama més que bones intencions.
Serà una experiència estupenda ver cómo deroga sus leyes ideológicas de género. Estaremos encantados.
La direcció del PP molesta en Maria Guardiola, li demana que aparqui el soroll i encarrili un acord amb Vox per evitar una repetició electoral.
Experts des Nacions Unides han demanat una investigació internacional sobre els arxius de casa Jeffrey Epstein, però que podrien conèixer crims contra la humanitat. Casa Jeffrey Epstein provoca ara una caiguda de dimissions d'empresaris i magnats que avui han hagut vincles d'ame pederasta. Darrer cas, ell de president executiu de la cadena d'hotels Hyatt, Thomas Pritzker. I avui ja és traduït a 22 idiomes el llibre de Gisèle Pelicot, Suïs el cas que la porteca este portada en Miaimun. La rebrem ara amb Eraena Aquierome, anestesia pendent de jansa, però m'ho quedau tia homes, emma des la violessen. 5 anys, en Miai d'en Pius de Sabec, Gisèle Pelicot explica com se n'ha geixut i com et son cas a et a canviar cauques mentalitats en França. Era corresponsal de Catalunya Ràdio en París, Isabel Galí, ha pogut parlar de Mera.
Sense odi ni ràbia, així ha entomat Gisèle Pelicot la vida després del judici sobre les violacions que va patir durant 10 anys. Una història tan increïble que fins i tot amb la condemna a tots els seus agressors necessita ser explicada. El llibre que avui surt en català, Un himne a la vida, forma part d'aquest procés de guariment, diu Gisèle Pelicot.
Al llarg del judici vam veure aquella dona testificar, anar i venir, però el que jo vivia i sentia per dins no ho vaig expressar. A través d'aquest llibre explico també els meus traumes i el meu viatge vital. I tot això també permet entendre per què tinc aquesta resiliència avui i per què he lluitat i aguantat fins al final.
El seu judici ha fet canviar el codi penal francès, que fins aleshores no estava adaptat pels casos de violació sota submissió química. Des del novembre, la llei incorpora la noció del consentiment per evitar que mai més el grup d'homes que es veuen violant-la en els vídeos puguin adduir que era el seu marit Dominique Pelicot qui consentia. Per Gisèle Pelicot, un avenç necessari però insuficient.
Només és un pas petit en un camí molt llarg a recórrer. Crec que no ho hauríem d'esperar tot dels polítics. També hi ha la manera com ens comportem. Esperem molt de les lleis i en podem aprovar tantes com vulguem, però si no canviem de mentalitat, no farem avançar la societat.
Ella s'ha convertit en una icona de la lluita contra la violència exercida pel masclisme i el patriarcat. Diu que no és una feminista radical, però la decisió que va prendre de permetre que el judici contra els seus agressors fos a portes obertes ha marcat un abans i un després. Són ells els que han de tenir vergonya i por, conclou.
Representants dels Estats Units i Iran comencen avui en Suïssa a la fase de negociació sobre el programa nuclear iranià. A poc abans de que comenci aquesta trobada, Donald Trump s'ha mostrat convençut de que Iran vol un acord i ha dit que en Madrid se implicarà. Tot i un cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, també ha reconeixut que no serà fàcil.
Fer un acord amb l'Iran no és fàcil. Hem d'entendre que l'Iran, en última instància, està governat i les seves decisions estan dictades per clergues xiites radicals. Aquestes persones prenen decisions polítiques basant-se únicament en la teologia.
El règim iranià ja ha deixat clar que no han intenció d'abandonar l'enriquiment d'urani, però que l'ho ha de besuny en taïs civil i tampoc no ve clar escapçar el seu programa de míssils convencionals de l'UNA recorregut.
3CAT Info.
8:54, hem una petita aturada en les notícies en les que ja són actualitat entre Rebrenba de la man de Xavi Gutiérrez en motor aviat que cercam aquesta setmana.
Tostem en aranès.
I motor aviat, Xavi, que han anunciat més lung que era me de mai, que dits com?
Ets atenció perquè era definició ei lunga com a ue e de man, també, podem dir. Dits a tau. Tela que no deixa vell, n'és competicions olímpiques, encara que s'esquen aquí ho mateix. Has d'avui set letres.
Doncs un enunciat actual, en període de Jocs Olímpics, els vostres responses se l'han d'un viatge que m'ho les hauets d'arribar, l'hauets d'arribar, que és un que jo ara responsa que cercam, en nostre correu electrònic aran@3cat.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp el nostre número de telèfon, que hi et sigui 07-07-09-09. Xavi, hagués anunciat talunga, ta que no lo desbrembe la gent, tornem-lo a Liege.
Ara mateix, dits. Tela que no deixa vell, n'és competicions olímpiques, encara que s'esquen aquí ho mateix, de set letres.
D'unes responses, era responsa, era que arribarà de l'ús que venga d'ama Xavi Gutiérrez. Adixats, bon dia.
Adixats, bona pensada.
Cinc minutes en tas nau de Maitinga, d'haurim una petita plana cultural també, en ta parlar-vos de Balandrau. Dia 30 de desembre de l'any 2000, un grup d'amics decidís pujant a la muntanya de Balandrau. Hagués erim Maitinga, soleient en mes de patac, que arribec trobeig un vent d'am temperatures molt airedes que desacadia que hi ha des pitjors tempestes que s'han viscut ja més en els Pirineus catalans. Balandrau, vent salvatge i el primer longmetratge de Fernando Trullols que se presentava a Jetsen Camprodon, el poble de Ripollès, que sigui que nucli en tatuti aquell que viueren e intervengueren en rescat. En Camprodon, Laia Claret.
Una preestrena que s'acabava amb més de 3 minuts d'aplaudiments i abraçades entre actors i testimonis. La pel·lícula relata la història coneguda d'aquest grup de 5 amics que es van veure atrapats pel torb en un episodi que va acabar amb la vida d'un total de 10 persones. D'aquest grup de 5, en què se centra la pel·lícula, l'únic supervivent és en Josep Maria Vilà, interpretat per Álvaro Cervantes, que explicava la tarda de Catalunya Ràdio què suposava l'estrena a Camprodon.
M'impressiona molt estar avui aquí a Camprodon i genera més respecte, no? Una responsabilitat molt gran.
En Josep Maria Vilà, supervivent, era a Camprodon ahir la nit.
El recrear-se, doncs, aquells moments tan difícils que vam veure tots i que jo puc tornar-los doncs, a copsar, no?, amb la pel·lícula, que està realment molt ben feta, amb molta delicadesa, a més.
Un film de menys de 2 hores, on s'hi veu la lluita i tenacitat de bombers i sobretot el seu cap, en Cisco, que va morir abans de l'inici d'aquest projecte cinematogràfic. És interpretat per Marc Martínez, que per fer el personatge explica que van a parlar amb els comerços del poble.
És una manera de preparar, no?, el personatge, construir-lo. Quan el referent és algú com ell, com el Cisco, jo entrava a les botigues i de seguida ells ho sabien que era jo, no? Així que tu seràs el Cisco, no?
Jean Buixaderas interpreta el fill d'en Cisco, en Bernat Carola, que també va ser a la preestrena d'ahir.
Jo no l'havia vist encara, la pel·lícula. Em van oferir la possibilitat de veure-la a casa amb la família, però jo vaig dir que la volia veure en estrena a Camprodon. Ha estat un encert veure-la aquí, en pantalla grossa, més a més. Brutal, espectacular.
El rescat va moure centenars d'excursionistes i veïns voluntaris, i és que el camp de futbol de Camprodon va ser el punt de trobada i d'enlairament i aterratge d'helicòpters. Per això la preestrena es va fer aquí i amb la intenció de fer memòria, com detalla Fernando Trullols, el director.
Que la gent es recordi, és molt important aquests valors humans que tenien.
Balandrau, vent salvatge, coproducció de 3CAT, es podrà veure a partir d'aquest divendres.
Un rescat en què participaren pompiers de casa nostra, de més que també s'agraden de parlar-ne al long d'aquests dies. I un darrer punt a parlar d'esports, el Barça per el lideratge de primera divisió d'empius de perdre en camp de Girona per 2-1. Avui torna la Champions masculina de futbol de més primer partits d'anada dels play-off de setzaus. Destaca l'afrontament entre Benfica de Mourinho en Madrid o en Mònaco, París Saint-Germain. El circuit de Barcelona-Catalunya seguirà acollint el Mundial de Fórmula 1, més ara que ara com a mínim en que el 2032 més haurà i ho aprova cada 2 anys d'empius de l'acord que se signaue ayer. Acabam aquest programa i a minuta en tot rebrem va que aquests dies avui d'una esmainatges que estejaran carnaval. Dama era rua que aran a pes carrers de Viella, esmainatges de l'escola Garuna. Enta dijous en la biblioteca de Viella i te cunde incunde en aranès a cundar de 5 emieja en tas més petit i de la casa amb aquesta proposta de te Consell General d'Aran. I també entre dissabte, el Centre de Titelles de Lleida presenta en l'audiovisual de Viella Moby Dick a la Gensa de Serades de Teatre Familiar de l'Ajuntament de Viella a condar de 6 de la tarda. I vos aguantem que entre dimenjada en l'Oxunga que aran el Carnaval Gascun serà a condar des 2 de migdia d'ama un espectacle en el que se presenta contes du comenge du Valdaran que ha et Pau Ferrer. D'una damasó que barram. Aue, tornant demà a...